Avui ja ho sabeu, encetem aquí aquests minuts en què esmolem la mirada cap a la realitat multiespiritual de casa nostra i del món. I ho fem, com sempre, amb el cap d'informació religiosa de la casa i editor del Sense Distància, Ignasi Miranda. Bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa. Avui m'has rebut una mica abans.
Mica més abans, perquè bé, saps que a mi em crea una mica d'ansietat. Sempre vull rebre't quan més aviat millor.
Ai,
més...
que bé, gràcies.
Clar que sí, clar que sí. Vinga, ens hi posem. Les tradicions paganes són també una realitat entre la diversitat de creences i conviccions que tenim a casa nostra i també arreu del món. Una d'elles és Vika, tradició celtíbera, que acaba de celebrar un any més la festa tradicional del solstici d'estiu, coincidint amb les hores de màxima llum natural a l'hemisferi nord, aquí sempre cap al 21 de juny, més o menys. Forma part d'un complet calendari de festes que els celtíbers viuen cada any i que inclouen, per exemple, les quatre grans assemblees populars coincidint sempre amb les anomenades festes de mitja estació, al novembre, al febrer, al maig i a l'agost. Ignasi, com enfoquem avui la nostra estona dedicada a les tradicions paganes, en aquest cas?
Doncs mira, Rafa, sobretot amb ganes de saber moltes coses gràcies als dos testimonis que tindrem. Per exemple, tots tenim en el pensament la idea de paganisme en contraposició a cristianisme o a creença en un únic Déu, però les tradicions paganes són molt més que aquesta realitat històrica concreta. Formen una relació humana connectada amb el que podríem anomenar una divinitat multiforme present en la natura, en els astres, en els elements com ara l'aigua i el foc, i en moltes altres realitats tangibles i també visibles del nostre univers. De fet, el foc, amb torxes i fogueres, es fa molt present en aquestes tradicions paganes, cosa que també sona com una cosa semblant a les grans tradicions mediterrànies que tu i jo, Rafa, coneixem, lligades, per exemple, a Sant Joan, a la popular revetlla. Vika celtíbera demana concretament que els déus beneeixin la proximitat de l'astre rei, el sol, en un moment de l'any com aquest, que alhora forma part d'un cicle més del que s'anomena roda de l'any celtibèrica.
Doncs per parlar-ne ens acompanyen ja Òscar Aguilera i Iris Clotet, germans de Vika celtíbera. No sé, bueno, bona vesprada a tots dos, bona vesprada, Iris.
Hola, bon dia.
I bona vesprada, Òscar, gràcies per estar amb nosaltres. Bona vesprada. No sé si ho hem dit bé, Vika celtíbera o Wika celtíbera?
Sí, la nominació és Wika celtíbera.
Wika, amb doble B, eh?
Sí, sí, vale,
perquè jo dic Vika, allò per
a vegades la doble B no sabem com
pronunciar-la.
En aquest cas, Wika.
Wika, molt bé. Doncs això ja ho tenim, Wika celtíbera. Primer de tot, com definiríeu la creença pagana o les tradicions paganes? Què són per vosaltres? Iris, per exemple.
Són les antigues tradicions, realment. Sí. És el que trobem datat d'abans de les religions monoteístes. I les religions paganes són religions animistes, politeístes, tenim més d'una deïtat, que es conformen en panteons.
Sí.
I al final el que celebrem és la roda de l'any. La recollida de cereals, tot el canvi que fa la terra, les plantes, en tot l'any.
Perquè entenc, Òscar, també, que tot això ve d'una tradició molt ancestral, no? Molt antiga, tal com ho expliqueu, com a mínim.
Sí, és clar, això, bueno, nosaltres acostumem a referir-nos a l'aparició de l'home, que com a home racional doncs, comença a tenir una observança del seu entorn, més que res per necessitat, també, per supervivència, perquè necessita tenir, conèixer el seu entorn per poder sobreviure, perquè moltes l'alimentació, les temporades de baixes temperatures, tot això podia representar uns riscos mortals. Llavors, d'aquesta observança es comencen a fer petites creences que es van establint i amb l'evolució de les tribus primitives, doncs aquí al territori indoeuropeu hauria aparegut el que seria la base de les nostres creences.
Molt bé.
Està bé això que ha dit Iris de la roda del temps, no? És a dir, recollida de cereals, la verema i totes les realitats de la Terra, no?
També. Exacte.
La Terra, amb l'ajuda del sol, de la pluja i dels fenòmens naturals. Parlem ara concretament de Wicca celtíbera. Podem dir que és una realitat dels pagans present avui entre nosaltres actualment? Com viu a nivell religiós i comunitari Wicca celtíbera, per exemple, si vol començar l'Òscar?
Bueno, la Wicca celtíbera estem legalitzats a l'estat espanyol. De fet, és el primer lloc on una religió Wicca i pagana es legalitza, estem al registre de religions de l'Estat, i bueno, convivim pues, amb total normalitat dintre del que és ens possible, sempre doncs, lo més actual possible amb dels estudis recents que ens puguin aportar més coneixements de les nostres tradicions. I, bueno, i al marge d'això, doncs, com una família. Té tot el bo i tot el dolent d'una família.
Per tant, com una gran comunitat de creients, no?, en aquesta religió politeïsta i naturista, podem dir.
El gran nucli dels nostres membres sí que es troben a la Comunitat de Madrid. Llavors, nosaltres estem aquí una miqueta més...
En minoria aïllats, potser, però també...
Sí. Però teniu contacte amb Madrid, amb la gent de Madrid.
Sí, ens veiem diverses vegades a l'any, tant en Madrid com en Portugal. O sigui.
Molt bé. I arreu del món també existeix tot aquesta... El Wicca Celtibera o algo similar?
A veure, la Wicca és una religió de les paganes, val? El paganisme no seria una religió. Seria un conjunt de religions que tenen una mateixa arrel, d'una de les quals una és la Wicca. I després la Wicca, que sí que hagués estat la més estesa, té diverses tradicions que es poden considerar d'una mateixa religió, però que té les seves variances segons la latitud.
Vale. Clar, evidentment, perquè no és igual el que succeeix aquí, perquè per vosaltres té molta referència tot el fenomen natural, no és el mateix el que es viu aquí a Espanya o a Europa que el que pues, pot viure a Sud-amèrica.
Bueno, realment, l'arrel de tot és el territori indoeuropeu.
Indoeuropeu.
Pel qual, diguem que nosaltres ens aferrem a lo més tradicional i reconstructiu possible a partir de dades arqueològiques i històriques. Llavors, sí que després n'hi ha altres tradicions que potser no són tan quadriculades en aquest aspecte. Sí.
Vale.
I poden variar algunes coses i no són potser tan fiels al començament d'aquesta religió. Però cada tradició es cull de quina manera la vol viure i ens respetem entre tots.
Molt bé, celtes i ibers, no?, també ens situen en un moment de la història.
Exacte, diguem que som els primers els celtes i els ibers, els primers del territori indoeuropeu.
De quina manera celebreu des de Wicca Celtibera, des d'aquesta tradició pagana, la festa del solstici d'estiu, que és una commemoració de llum, d'aigua, de foc, com ho celebreu, Iris?
Pues actualment, bueno, ja fa quants anys fa que celebrem?
Més de 25.
Sí, allà 25. A Pinto, a Madrid, i es celebra a l'auditori d'allà de Pinto.
I celebreu totes les comunitats de la península Ibèrica, potser allà?
Sí, ve gent de tot arreu. I de Portugal també, o sigui, tant germans com no germans també acudeixen. Aquest any també hem vingut d'Andorra, si no m'equivoco.
Molt bé.
I allà es reuneixen unes 6.000 persones cada any.
6.000?
Per compartir amb nosaltres aquesta celebració, que és molt important. També donem participació als que són creients, que no estan dintre de l'hermandat, però que sí ens agrada donar-li també el seu lloc, no? Perquè sempre... estan molt pendents nostres.
I teniu aquesta mentalitat també oberta, d'acollida, segurament.
Clar, i a més pues, tenim molta proximitat tant amb els germans com amb els creients com a qui s'apropa amb nosaltres. Som molt de casa.
Hi ha alguna posada en escena del que és el culte, no? El sol, per exemple?
Sí, clar, és que tot va en base a això. És una de les 8 festivitats del cicle anual i malgrat som politeistes, sí que hi ha dues divinitats que sobresurten, que són el Déu Pare i la Deessa Mare, que es representen respectivament amb el Sol i amb la Lluna. Llavors, per nosaltres no hi ha cap festivitat a l'any més important que l'altra, perquè totes són una etapa d'un cicle vital que recorre el Déu Sol i que la Deessa Mare l'acompanya, fent de consort, de mare i de martejadora.
Clar, celebrem... en aquest cas és quan el nostre Déu representant solar...
el sol.
Venus, mor i després cobrarà el protagonisme Kernunos, que seria de la part fosca de l'any.
Clar, és quan tenim menys foscor que claror, exacte, diguéssim. Per a
ara diguem que les nits se van fent més llargues, uh-huh, al contrari, sí, del que normalment la gent pensa per... Ve l'estiu, doncs sí, pues, sí, no, és el contrari.
Clar, quan ve l'estiu comencen a disminuir els dies, clar, de fet.
Exacte.
Clar, o sigui, ja hem arribat al punt, sí, àlgid, sí, al solstici.
Encara el juliol i l'agost tenim prou llum.
Tenim, no?, molta llum, però, sí, però,
va disminuir,
però ja és descendent. Sí. Ja pertany a la segona meitat del cicle aquesta que ens porta cap a la foscor.
I els partidaris de la nit i del fred, com és el meu cas, ho agraïm molt.
També al desembre ho celebrareu.
Sí, no. Jo al desembre estic eufòric.
Per cert, que avui ens acompanyen, recordem-ho, Rafa, Òscar Aguilera i Iris Clotet, que són germans de Wicca Celtíbera, una de les grans entitats d'origen indoeuropeu, ells ens ho estan dient, de les tradicions paganes. Vosaltres parleu, Òscar i Iris, dels déus en plural, per tant, lligats als elements de la natura. Com definiríeu les divinitats o els déus vosaltres? Són bàsicament el sol i la lluna, n'hi ha més? Què ens explicaríeu, ni que sigui breument?
Bueno, el déu i la deessa es conformen de moltes altres coses, no? Uh-huh. Són al principi masculí i femení, però la nostra religió i els nostres déus, doncs, són tan materials i profans com lo diví i lo profà es barreja i no hi ha una línia tan dividida i tan definitòria.
Sí, realment no té més pes el déu i la deessa que normalment es coneixeix, sí, perquè cada un té un joc imprescindible perquè es compleixi aquest equilibri.
Clar.
Llavors, en el cas del déu i la deessa, el déu té dos parts, com parlàvem, té dos cares, té dos noms, per la part fosca i la de llum. La deessa, en canvi, en té tres, que seria la jove, la mare i l'anciana, que és quan ja té la sabidoria, no?, que pot tindre una àvia quan l'escoltes amb aquella atenció i aquella estima, no?, pues seria una mica, però és que n'hi ha molts déus,
molts més,
i moltes,
no?,
deesses, i cap té més força que l'altra. Tots són necessaris.
Sí, sí, perquè es complementen,
exacte,
sense uns
no n'hi hauria un equilibri.
Clar.
Amb una icona molt familiar que ens estàs presentant, no?
Sí.
De fet també a la tradició cristiana la llum i la foscor es complementen absolutament. O sigui que en aquest sentit també hi ha aquest punt de trobada, no? La llum, la foscor. Sense foscor no hi ha llum. I això és molt fàcil d'entendre també. Tenint en compte, Òscar, Iris, que vivim ara una època de creixent diàleg interreligiós, hi ha molta voluntat per part de molta gent, per exemple, amb la fraternitat, la pau, com a grans idees compartides també per totes les creences. Com viviu vosaltres aquesta interrelació, no?, amb altres creences, amb altres religions? Iris ja ens feia aquest apunt, no?, de que tothom està convidat a les vostres celebracions. I també aquesta convivència amb religions com ara la cristiana, la musulmana, la jueva o altres. Això com ho plantegeu?
Bueno, des de la nostra part, doncs, molt agradablement. Des dels membres més antics, amb gran sorpresa, també, perquè sí, no és la norma que s'havia donat fins fa poc temps.
O sigui que heu anat com a millor en aquest aspecte.
Sí,
no?
sí, però és normal que encara...
El respecte als antics.
No, però vull dir, amb els últims temps, em refereixo als membres que actualment estan a la nostra germandat.
Mhm. Uh-huh.
I hi ha certa reticència perquè no ha sigut fàcil el pas des de que ens vam legalitzar. Clar, aquest ja va ser un pas que va permetre que ens poguéssim mostrar sense... Però abans d'això, no fa tant de temps de la transició i de la dictadura, uh-huh, i va representar, exacte, un canvi important.
Sí, això passa a totes les religions, que ara, sí, són minoritàries, però que són molt presents en llibertat a Espanya.
I avui dia, doncs, molt contents amb tota l'acceptació, amb tot el respecte que gaudim, que ja no hem de dir que som una religió perquè se'ns consideri religió a altres llocs, uh-huh, als llocs on anem, i la veritat és que és molt agradable. La prova d'això és, per exemple, la nit de les religions d'aquí de Barcelona.
I tant, sí.
Clar. On participeu normalment en
sí,
els vostres espais.
Sí, només vam faltar de participar un any per problemes aliens a la nostra voluntat, però des del 2006 hem estat participant i és un plaer.
Fantàstic. Doncs ho celebrem. Doncs ens hem d'acomiadar ja, perquè aquí el temps... Ja us he dit al principi, abans d'obrir micro, que vola el temps aquí a la ràdio. I és així. Iris Clotet, Òscar Aguilera, moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquí al Camins, a Ràdio Estel, al Temps de Diàleg. I que vagi molt bé. Un bon estiu, ple de llum i, sobretot, molta esperança, també.
Sí, igualment,
per tu. I que ens visiti, com diu una frase de l'Evangeli de Lluc, del Càntic de Zacaries, ens visitarà un sol que ve del cel per il·luminar els qui viuen a la fosca. Segur que faríeu vostra aquesta frase.
Sí, tant, i tant, podria ser.
Sí, i tant.
Doncs una frase de consens, per acabar.
I tant.
Doncs moltes gràcies, gràcies a tu també, Ignasi.
Gràcies, Rafa, i nosaltres, gràcies, Iris i Òscar.
A vosaltres.
Nosaltres, que fem una petita pausa i de seguida saludem el dia. Merci.